continuem en directe des de Barcelona. Aquest és el magazín de l'espectacle, de la ràdio i la televisió. L'autèntic magazín. No s'hi val comparar. Però és que en aquest cas no es pot comparar. Per què? Perquè no hi ha ningú que netegi més blanc. No hi ha ningú que deixi l'espectacle més net i més polit. Som l'únic magazín de l'espectacle i amb molta honra, aquí, a Ràdio 4, cada dia donant la pallissa, des de les 3 i fins a les 5. A primera hora hem tingut els Gypsy Kings com a grans protagonistes que han parlat en català aquí a Tarda 5 Estrelles. Hem parlat de la tele, hem regalat un munt d'invitacions per veure demà l'orquestra Ciutat de Barcelona al Palau de la Música i ara tenim, doncs, 52 minuts, sobretot, de teatre i de ràdio. Això és Tarda 5 Estrelles i ara connectem amb l'estudi cinematogràfic. Tenim molt bones referències d'aquesta pel·lícula. Ara cal veure què en pensa Joan Monsó Cabús. Con el acelerador... Ai, em costa en castellà. El acelerador a fondo. Robin Williams. Lo liga todo. Animales. Coches. Mujeres. Cadillac Man.
Cadillac Man és una pel·lícula muntada per al lluïment personal de la seva estrella, del protagonista de la història, Robin Williams, un actor que després de Good Morning Vietnam, El Club de los Muertos, de los Poetas Muertos, volem dir, i Despertares, s'ha convertit en una de les figures més interessants i populars del cinema de Hollywood ara mateix. Dotat d'un físic no massa agraït, posseix, en canvi, una extraordinària personalitat, una personalitat que s'acostuma a traduir en treballs molt acurats, vitalíssims, tan dramàtics com festius. És realment sorprenent i admirable, no cal dir-ho, veure com l'intèrpret del Popeye de la cinta amb la qual debutà a la pantalla gran s'ha convertit, per exemple, en el complex doctor de Despertares. A Cadillac Man, Robin Williams és Joy O'Brien, un venedor d'automòbils al qual li agraden especialment dues coses: la seva feina, la de vendre, el que sigui, i, en el terreny particular, les dones. Una doble inclinació que el durà a viure una situació límit veritablement compromesa. En veure's obligat a vendre 12 cotxes en un sol dia, ha de fer l'impossible per a satisfer aquesta exigència de l'amo de l'empresa on treballa. En aquesta situació, angoixant fins al capdamunt, es troba casualment, dramàticament, amb el marit d'una companya de feina, una noia casada, no massa primmirada a l'hora de mantenir relacions amoroses. El marit d'aquesta xicota, un paranoic ple de dubtes i gelós en grau superlatiu, es presenta de sobte amb un fusell automàtic a les instal·lacions on treballen la seva dona i Joy O'Brien, disposat a liquidar qui sigui per tal de salvar el seu honor d'espòs ofès. Una bona part del film consisteix precisament en veure com Joy O'Brien podrà convèncer Larry, el marit en qüestió, de que no passa res, de que la seva dona, sexualment parlant, no té res a veure, absolutament res a veure, amb ningú. El pitjor del cas és que, atesa la situació violenta que s'ha creat a l'establiment de cotxes, ha hagut d'intervenir la policia per haver de solucionar un problema que té tota l'aparença, vist des de fora, d'un segrest a gran escala. Roger Donaldson, director australià que ha fet a Hollywood pel·lícules com La tragèdia de la Bounty, No hay salida i Cocktail, ha tractat aquest tema, gens consistent al primer cop d'ull, d'una manera força eficaç, encara que perillosa, movent-se constantment entre el drama i la comèdia. El resultat potser no sigui del tot reeixit. No obstant això, penso que la pel·lícula és bastant rica en gags, en situacions insòlites. D'altra banda, la tensió final de l'acció ajuda considerablement a fer del film un espectacle tan atractiu com intel·ligent. De qualsevol manera, però, insistim en que el rei, el veritable rei de la funció, és, sense dubtes, Robin Williams, un gran comediant.
En els temps de Tirant lo Blanc, l'aventura, l'amistat i l'amor no tenien preu. I en aquest temps tampoc. Cada setmana, gratuït amb la revista El Temps, un fascicle del Tirant il·lustrat per Mariscal i per als joves, El Tirant en còmic i, a més, un joc concurs. Tirant, l'heroi de tots els temps.
ara la nostra secció que tant estimem i que tant cuidem i que tant polim de disc dedicat, ja saben.
És una postal, no?
Postalíssima, una postal de Barcelona preciosa.
Bé,
preciosa, tòpica, típica, home. Que si la Sagrada Família, que si Colón, que si Gaudí, etc. Diu, l'escriu la Marta Busquets i està una miqueta emprenyadeta. Diu, escolteu, vull dedicar a Maradona Pelusa.
Ah.
Entre parèntesis, que es veu que a Maradona li deien Pelusa o li diuen Pelusa.
Sí, te mimo, el Pelusa.
Jo, tu saps millor que jo. Diu, vull dedicar a Maradona Pelusa un disc, ja que aquests dies el nano és notícia. I tant si és notícia. Ara resulta que tothom s'escandalitza perquè el gran crac del futbol pren polvets blancs. Però, valga'm Déu, si sabéssim quants famosos prenen diàriament quelcom per estar a la ona... Però, és clar, diuen que tractant-se d'un esportista és diferent. Pobre Pelusa. Quin tomb farà la seva vida? Jo, des de Barcelona, des de Barna, li dedico el tango titulat Garufa d'Agustín Irusta.
És un tango bo? Tu que
és
saps?
Un tango com una casa de pagès.
Que la Marta Busquets...
Fil a fi.
N'entén, no?
Sí, entén.
Tu, Celia? No, suposo que no, en aquest programa no...
Cada dia abans de començar, si no, no aguantaria...
Tu, polvitos blancos?
El que calgui, i dels altres també.
Sí, polvitos.
Dice que sos un bandido porque supo que te vieron la otra noche.
¿Dónde?
En el parque japonés.
Olé. I viva la gràcia.
Pobre Maradona, li diuen Garufa, cuixa que sos divertido. Garufa, cuixa que sos un bandido. Bé, li diuen en carinyo, això sí.
La carta dedicada de la...
Marta Busquets.
Marta Busquets. Això és Tarda 5 estrelles.
Sí, i ara són un quart de 5 i un minut.
D'aquí res, 4 segons, com aquell qui diu, teatre d'ojo.
Teatre.
Quantes coses portes avui, Cèlia?
2 entrevistes i unes notícies. Perquè en el món del teatre no tot són alegries, no, senyors. Avui fa 8 dies, exactament, dijous passat, vostès ja ho recordaran, es va cremar el local de la Belle Époque. La sala i camarins van quedar socarrimats, els artistes sense feina, i la Dolly Van Dol, la nostra estimada Dolly, es va quedar molt trista i apenada. Dolly Van Dol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Salutacions des de Ràdio 4, Tarda 5 Estrelles.
Hola, bones tardes a totes.
Primerament i obligatòriament, com van els ànims?
Bueno, después el primer momento que te viene esto que, arrebato de protesta y de nervios y de... Que claro, o sales, o si lo tienes dentro, peor es si sale mejor, creo yo. Viene un poquito la desesperación del intento de solucionar todo y de conseguir que se abra lo antes posible, ¿no? Y bueno, esto pasó el jueves. El viernes estaban todos los artistas en escenario, todo negros naturalmente. Me acuerdo mucho la película Mary Poppins, la escena de la chimenea. Y cada uno llegaba delante del director artístico de Danilo con los restos que le quedaban de cada traje. Y con estos restos se pegaron con pegamento, se pintaron con sprays y purpurina encima. Y ayer actuamos en Figueras. Teníamos una gala que hacer en Figueras y la hicimos. Y un teatro precioso, nuevo, hecho nuevo. Y la gala salió con unos trajes malolientes y encogidos, con cremallera que no subían, pero en fin, salió.
Dolly Van Dol, de moment la Belle Époque, el local, la Belle Époque està tancat.
Sí, claro.
Clar. Com, Com va començar l'incendi? Se sap exactament a què va ser degut l'incendi?
Sí, totalmente, totalmente. Resulta que nosotros estábamos cambiando, bueno, nosotros, ¿no? Una empresa de aire acondicionado estaba cambiando la torre de recuperación y refrigeración del agua, del circuito de agua para refrigerar el aire, que siempre están en los tejados, y para pasar esta máquina que tiene una medida grande, no sé, que puede tener unos 2,5 metros por 1 metro y pico, y alta, no sé, 2,5 metros, 3 metros, uh-huh. Una gran máquina, que a veces se hace con grúa, pero claro, es una grúa que tiene que estar en medio de la calle Montaner, pasar 7 pisos para dejarlo en el patio interior, y esos señores optaron por desmontar la máquina y subirla por un acceso que hay a los ascensores de escenario. Pero igualmente no pasaba la máquina. En ese momento cortaron la barandilla de hierro que hay de protección porque la gente no caiga, ¿no? Los artistas. Y bueno, el primer día cortaron, pasaron la máquina y el día después fueron a soldar esta barandilla otra vez. Y hubo una chispa y así fue.
Y aquí va a ser. ¿Y ahora qué, Dolly Van Dol? ¿Por cuándo tornará a abrir la Belle Époque las puertas?
Bueno, aquí hay opiniones diferentes. Tengo mi marido que siempre ha sido un optimista, que quiere y sin falta que el lunes esté abierto. Y yo que soy más pesimista, lo veo muy negro. Bueno, aparte que lo veo negro por el humo, lo veo negro por todo, porque claro, lo que ha hecho mucho daño ha sido el fuego, pero lo que ha hecho más daño ha sido el humo. Y claro, vestuarios, camerinos, y se ha fundido todo, es que había una calor que se han roto los ladrillos, que son materiales refractarios que seguramente, no sé cuánto grado se cuece un ladrillo, pero sé que ya mucho, ¿no?
En todo caso, las pérdidas son importantes, Dolly.
Enormes, enormes, aparte de vestuario, te hablo camerino, que hay que volver, aparte que ahora empiezan los pintores a pintarlo otra vez, para que volver a hacer todo muebles de camerinos, por supuesto, y aparte no sabemos cómo quitar este olor de quemado que hay en todo el teatro. Y después un trozo del techo que yo preví el viernes, digo, este techo se va a caer por el agua que tiraron los bomberos, que es el techo de la sala, y se cayó un trozo de la sala, que mañana empezarán a volver a hacer los escayolistas, que pues habrá que naturalmente esperar que se seque, que se pinte, y dorarlo, la parte que iba dorada con pan de oro, etcétera, etcétera, etcétera.
Això, Dolly, pel que fa al teatre, la Belle Époque, la situació dels artistes quina és a hores d'ara?
La situació dels artistes, cuento que es, después de haber pasado ellos también un disgusto muy grande, tienen una tranquilidad, que es decir, que ellos siguen con nosotros, siguen cobrando, y bueno, están en su casa descansando de la gala de ayer, ¿no?
Dolly Van Dol, diu el teu marit que dilluns obrireu les portes de la Belle Époque.
Eso dice él, ojalá.
Tu no ho veus tan clar. De tota manera, suposo que heu tingut una bona resposta per totes aquelles persones interessades en el teatre La Belle Époque, que tan
sí,
estimen.
No, es muy bonito como la gente, y además quiero un poquito rectificar lo que ha puesto prensa, que agradezco a todo el mundo que se han volcado todos por ayudarte. Y si yo he dicho que no quería ayuda, lo he dicho sabiendo el porqué, que dice que lo he dicho porque me acuerdo que hace unos 3 años, cuando yo dije que íbamos a cerrar La Belle Époque, también toda la gente se volcó. Pero me acuerdo que una vez en una radio, en directo, había una señora que me llamó y que me dijo, y pasé una vergüenza tan grande, y me dijo, pero, oiga usted, ¿quién se cree? ¿Qué pide usted? Si yo no había pedido nada, ¿me entiendes? Y me sentí tan mal que cuando vi el incendio, y después de haberme enterado que no había víctima, cuando vi los daños, lo primero fue la imagen de esa señora, que no vi, pero su voz sí que la oí, y la vergüenza que pasé en aquel momento, que automáticamente me dije, ay Dios mío, tengo que salir por mí sola, ¿no? Y por esto arrebaté contra todo. No es que yo no agradezco que todo el mundo se haya volcado con nosotros, al contrario, eso te halaga, que sí que nos quieren. Pero el hecho de aquella señora, a veces, mira, hay espectáculos, tú haces un espectáculo, hay miles de personas que dicen que es bonito. y hay una persona que entra y dice no le gustó para nada, o tal número no le gustó para nada, automáticamente puede ser que los artistas somos así de exagerados o viscerales, ¿no? En ese momento tú te miras el número, le vas buscando dónde está el fallo, por qué este señor este número no le ha gustado, si tú crees que está bien, ¿no? Y puede ser que tenga razón ella o no, pero en el momento tú te preocupas por esto, lo que te dicen. Esto es lo que me pasó el otro día con esta señora, justamente, ¿no?
Dolly Bandol, des de Ràdio 4, Tarda 5 Estrelles, també amb molt de coratge, una abraçada ben forta de carinyo, i endavant.
Endavant, endavant. Moltes gràcies per tot i... esperem que ja pari pront.
Molta sort, Dolly Bandol.
Gràcies.
Continuem aquest espai de teatre amb una recomanació que corrin tots vostès a veure les tres obres que s'acaben aquesta setmana i que ara tot seguit anomenaré. Per exemple, diumenge vinent s'acaba Trucades a mitjanit en el Teatre Condal. Aquesta és l'obra que interpreta Juanjo Puig Corbé i, ja saben, un locutor de ràdio nocturna rep trucades dels oients. Diumenge s'acaba també un dels últims vespres de Carnaval en el Teatre Lliure. Aquesta és una reposició de l'obra de Goldoni, on hi surten una bona part de la companyia del Teatre Lliure. I s'acaba també el diumenge Històries de la Puta Emili a la Sala Villarroel. L'obra s'acaba en ple èxit, però el teatre ha de complir els seus compromisos. Això és tot. Repetim que val la pena anar a veure aquestes tres obres, o sigui que corrin perquè el diumenge s'acaben.
Estem parlant de teatre aquí, a Ràdio 4, a Tarda 5 Estrelles.